En paral·lel a la crisi sanitària provocada per la Covid-19, s'ha generat una crisi socioeconòmica i laboral que ja s'està deixant notar. Davant d'aquesta situació, hi ha alguns col·lectius que es poden veure doblement afectats. Són aquells que lluiten per integrar-se a la societat a través del treball i no veure's exclosos de la mateixa. Avui al Connectats ens interessem per la inserció i la integració ocupacional i formativa. I ho fem amb Eva Rondoni, que és directora general de la Fundació Grupo ADA. Eva, bona tarda i benvinguda.
Bona tarda.
Explica'ns d'entrada qui sou i amb quins col·lectius treballeu.
Bueno, Fundació Grupo ADA va néixer primerament a Madrid, que és on va començar, però després van començar amb delegacions aquí a Catalunya. Ara estem al Barcelonès i al Vallès Occidental i molt recentment a Girona, a Maçanet de la Selva. És una fundació amb iniciativa privada de persones de diferents sectors, específicament del logístic, del turisme i del tercer sector, que, bueno, que es plantejaven programes innovadors sempre amb dos vessants, no? La formació i la inserció, però una formació des de la visió dual, no? Aquesta formació tècnico-professional on les persones, aquestes persones amb més dificultat d'aprenentatge, no? Persones amb diversitat funcional, discapacitats, joves, persones amb risc de vulnerabilitat, de risc d'exclusió social, com persones joves tutelats, migrants, doncs poguessin accedir a una formació adaptada a les seves necessitats, molt treballada directament amb l'empresa, amb formacions molt pràctiques i on després fan pràctiques amb aquestes empreses per poder inserir-se.
Quins són els serveis? Si parléssim de serveis, quins són els serveis que oferiu i quins projectes o quins programes teniu?
Bueno, seguint aquestes dues vessants, sempre tenim plans de formació, que són formacions des de formacions amb la nostra especialitat en diferents discapacitats, per exemple, llengua de signes, fem molta formació en llengua de signes, per poder comunicar-te amb persones sordes, però després tenim formació tècnico-professional molt diverses, logística, packaging, formacions també de jardineria, de gestió forestal, formacions que fem segons el territori on tenim el centre d'actuació, depenent dels nostres usuaris. Actualment tenim en marxa més de 3 o 4 programes, que són els singulars, que és per joves de garantia juvenil, del Vallès Occidental, també per joves estutelats i persones amb discapacitats, amb trastorn mental. Llavors fem moltes trastorns mentals i altres discapacitats, però fem aquestes formacions sempre adreçades al territori, en concertació territorial, al nostre territori, amb aquests usuaris molt concrets, adaptant-les a les seves necessitats.
Continua sent un repte la integració social d'aquests col·lectius?
Continua i havíem millorat molt i ara retornem, no? És a dir, hi ha hagut...
Tornem a la casella de sortida?
Tornem, sí.
Gairebé.
Sí, perquè els primers col·lectius que han sigut afectats són aquells els que havíem treballat tants anys per poder arribar a uns percentatges d'inserció no igualitaris, que això és impossible, ja tenim el problema a les dones, doncs imagina si a més és dona i a més és discapacitada i a més, no? Vull dir que al final aquesta doble o triple marginació doncs ja era un problema, però ara amb la restricció, amb l'estat d'alarma, amb el Covid, la majoria de les persones, les primeres que han estat afectades han sigut les persones amb discapacitat, no? Perquè les adaptacions que necessiten moltes vegades a sobre, no? En totes les no estan preparades, no? Les empreses ja de per si per el que està passant per persones que no tinguin aquestes necessitats especials, amb necessitats especials encara és més difícil.
Llavors, com dèiem al començament, estan doblement afectats aquests col·lectius. Sí. No sé si heu estimat un percentatge, heu fet una valoració encara.
Sí, bueno, quan nosaltres presentem els programes al Servei d'Ocupació de Catalunya ja ho reflectim, no? En les nostres memòries només ens hem d'anar als joves i hi ha hagut un 40% d'atur.
Si estan estem en aquesta... parlant d'aquest període per l'afectació de pandèmia?
Sí, estem parlant d'aquest període. Si comptes tots els ERTOs, no? Que es diuen aquí a Catalunya, que hi ha hagut a Catalunya més d'un mig milió de persones en situació d'ERTO, un gran percentatge d'aquestes persones són joves i moltes altres són persones amb discapacitat. Vull dir que a les dades són terrorífiques a nivell de destrucció de treball, perquè estem parlant de col·lectius, per exemple, si ens anem a sectors com l'hostaleria, hi havia molts empresaris que eren persones, doncs, que ja havien fet la seva vida amb l'hostaleria, no? Llavors tenim majors de 45, persones que la seva reinserció o tornar a un entorn laboral és complicada, perquè jo ja tenia el meu negoci, feia tota la vida que tenia el meu negoci, el meu restaurant, la meva botiga, i ara aquestes persones, quan nosaltres parlem de risc d'exclusió, no només parlem només dels joves o persones amb discapacitat, és que aquestes persones s'han convertit també en persones de risc d'exclusió, persones que són majors de 45, persones que sempre s'havien dedicat al mateix sector, que estaven sempre en la seva vida de treball habitual i que ara troben sense aquesta manera de viure i que han de reconstruir, no? Que s'han de tornar a reinventar per poder trobar una feina.
Perquè fins a l'arribada de la pandèmia, a quins nivells de col·locació havíeu arribat vosaltres?
Nosaltres sempre hem estat entre un 30 i un 40% d'inserció en els nostres programes. Són nivells alts per lo que és la inserció habitual en el tercer sector. Treballem amb moltes empreses, que per sort doncs, n'hi ha moltes empreses que tenen una responsabilitat social corporativa molt sensible, no? Empreses que saben que han de contractar persones en diversitat, perquè sempre parlem de diversitat, no? I la diversitat no només és la raça, no? I també la igualtat també és la discapacitat i d'altres col·lectius que tenen accés al mercat de treball. I com treballem amb aquest tipus d'empreses, tant a nivell nacional com aquí a Catalunya, doncs hem tingut aquests nivells d'inserció que sempre han sigut bastant salts. He de dir que la pandèmia nosaltres hem treballat i molt, perquè vam posar dos hotels medicalitzats a Madrid i hem portat molts processos de selecció de molt personal sanitari. Vull dir, és veritat que hi ha alguns sectors que s'han destruït, no? Sectors que s'han destruït, però també hi ha sectors que s'han rebujar, no? Com la neteja, com els serveis de col·lectivitats.
Llavors, però aquests altres sectors no han estat suficient com per mantenir el nivell que teníeu?
No. Vull dir que s'han suplit uns per altres, és a dir, uns han pujat molt i altres s'han destruït llocs de treball. Llavors, que quan es destrueix el lloc, l'ideal és pujar equitativament, no?
Des del 2018, vosaltres sou agència de col·locació autoritzada pel SOC. Això què suposa per a la Fundació? O sigui, traduït i explicat per una persona de carrer, què representa això?
Pues que qualsevol persona que vulgui trobar feina o canviar de feina, que no només ens dediquem a persones que estan a l'atur, no? Pot entrar a la Fundació i llavors pot participar en un procés d'orientació laboral on se'ls fa una entrevista de diagnòstic de les seves necessitats, de per què vol aquesta feina, s'estudia, no? Es prepara aquesta persona en un procés orientatiu de les seves capacitats per millorar-les, no? Perquè sigui més competitiva en el mercat de treball i llavors se li fa recerca activa de feina. Totes les ofertes que nosaltres tenim d'empreses, si encaixa amb el seu perfil, se li envia aquestes ofertes i després es fa un seguiment fins que puguem, per intentar inserir-ho, no?, en el món ordinari.
Quines són les ofertes que teniu ara?
Ui, tenim moltes.
Quins sectors? Si féssim
els sectors, bueno, el principal, sociosanitari, no? Uh-huh. Que encara hi ha molta demanda de personals d'atenció domiciliària en centres residencials. Personal de neteja, que també és un dels sectors que més ha pujat, perquè ja les empreses tenim que donar un servei extra, no?, de reforç de les nostres neteges i instal·lacions, i la logística, que no ha parat. El tema de comerç i logística en centres grans on hi ha alimentació ha sigut un sector que no s'ha ressentit.
Uh-huh. I de tots els col·lectius amb els que treballeu, quin diries tu que és el més afectat de tots?
Jo crec
que és difícil de dir.
Jo diria que tots estan afectats, vull dir, perquè si els joves ja veníem amb problemes, no? Que molts venen totalment desorientats, i ja no parlo de joves amb discapacitat, molts joves que ens venen a buscar programes, joves en general, que estan totalment desorientats, que els plans educatius no han funcionat, que moltes vegades no saben per on sortir. Ara, amb el Covid, encara s'ha agreujat més, no? Però, clar, tenim sectors molt complicats. Tenim els extutelats, joves que han vingut, que són els menors no acompanyats, que han estat en un procés tutelat de la Generalitat 2 o 3 anys, però ara es troben que els 18, 21, si s'allarga, els fan fora del domicili. Nosaltres tenim ara un programa on tenim 46 joves, 45, i 11 abans del 31 de desembre es queden en situació de carrer. Llavors és molt difícil plantejar accions formatives, orientacions diàries, quan aquest nano no sabrà on dormirà, no?, el dia següent. I és molt important buscar molts recursos, ja no només la feina, sinó l'hem de buscar la formació, la feina, on dormirà, no?, aquest nano. I se s'agrega moltíssim la situació en col·lectius molt concrets. Però parlo d'ells com també et dic aquest senyor que de tota la vida treballava en el seu restaurant, que és autònom de tota la vida, que havia posat tots els seus diners i totes les seves il·lusions en aquell negoci, li han tancat. I aquest senyor ha de viure i té família. I llavors hem d'intentar buscar altre tipus de reciclatge professional. També hi ha una part de treball molt important psicològica perquè pugui fer un clac, no? Perquè molts negocis no es tornaran a obrir.
Perquè totes aquestes persones que passen per la vostra fundació pues, tinguin una sortida laboral i professional, ha d'existir una bona xarxa de col·laboradors. Vosaltres amb quins suports compteu?
Nosaltres sempre ens ha agradat molt partir de la concertació territorial, és a dir, on tenim un centre d'actuació, per exemple aquí a Sant Cugat, doncs despleguem, no?, totes les nostres col·laboracions amb tots els agents que treballen en el territori. Nosaltres treballem amb totes les altres entitats del tercer sector del territori. Ens agrada molt, com a entitats germanes, no?, passar-nos casos, comentar diagnòstics, formacions que no tinguen cartera, doncs la facilitem, no?, o ens faciliten usuaris quan no tenen la cartera, i després, sobretot, en l'administració local. És molt important que els ajuntaments, les administracions locals, es comprometin amb les entitats del tercer sector, que estem fent molta feina, perquè nosaltres treballem la inserció laboral, però hi ha altres que fan l'ajuda a domicili, hi ha altres que treballen bancs d'aliments. Els menjadors s'han triplicat, la gent que ara fa ús dels serveis de menjador s'han triplicat, altres entitats que coneix germanes estan en tres vegades més demandes de les que tenien en l'any passat. I llavors les administracions s'han d'implicar, no només econòmicament, que no és una qüestió de mira, anem a subvencionar o anem a donar un projecte, sinó reforçar els lligams, no?, d'aquestes entitats que tenen al territori, pues, col·laborant, facilitant serveis, no? Nosaltres moltes, ara mateix, per exemple, en el programa que et comento dels titulars, necessitàvem una formació en català, no? Pues, nosaltres ens hem adreçat a l'Ajuntament i a través del Consorci de Normalització Lingüística els fan una formació específica per ells. Tot això són recursos que després nosaltres podem destinar a unes altres accions molt concretes. I sobretot la Generalitat, en el seu desplegament, no?, de programes del Servei d'Ocupació de Catalunya, ha fet una gran feina perquè no ha suspès els programes. Quan es va comunicar l'estat d'alarma, no, hi havia la suspensió administrativa, no? En principi es podien haver suspès tots els programes o totes les subvencions que s'havien de donar, i la Generalitat no ho ha fet. En canvi, em consta que la Comunitat de Madrid, que nosaltres també tenim programes, va suspendre tots els programes socials que hi havia, amb el que comporta això, que no es podia actuar, no tenies subvencionat, no?, el projecte que tenies, i la Generalitat no. Va adaptar tots els programes a les mesures necessàries per poder atendre adequadament en les restriccions del Covid-19, i hem pogut portar els programes a terme i els hem pogut acabar.
Hem de parlar també d'una altra qüestió molt característica d'aquests col·lectius, i és que les empreses que els contracten tenen bonificacions, poden tenir subvencions. Això no sé si moltes vegades no es té massa en compte, no? Això són uns beneficis que reporta l'empresa a l'hora de també contribuir a la inserció d'aquestes persones.
Bueno, jo crec que hi ha dues qüestions, no? Una que és els beneficis que poden tindre fiscals, que nosaltres com a promotors, no?, d'agents del territori que anem a prospectar empreses, sempre els informem molt, 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 perquè sàpiguen que quan contracten una persona amb discapacitat, però també és un jove, no?, que també hi ha incentius a la contratació per joves de garantia juvenil, però també hi ha incentius a la contratació per majors de 45. És a dir, que tots aquests empresaris que vulguin contractar i tinguin desconeixença d'aquest aspecte, que ens truquin a les associacions o entitats que treballem pel treball, que els hi podrem informar, no? Perquè a vegades reben ajuts per contractar, vull dir que això és molt important per poder començar. Però després hi ha una part moral, vull dir, si vols col·laborar de veritat, no?, en reconstruir sociolaboralment el territori, està molt bé, igual que anem a comprar el restaurant del costat per poder
per ajudar-los
per ajudar.
A subsistir, sí.
Pues si has de contractar algú, contracta algú del teu territori també. Posa't en contacte amb una ONG del teu territori, demana-li quins perfils tenen, demana-li fer la contractació i estaràs ajudant també, no?, en aquest aspecte.
Per últim, Eva, per on creus que passen els reptes per al vostre sector?
Ens hem de reinventar. Vull dir, hem fet un esforç molt gran per digitalitzar continguts i poder adaptar-nos a aquestes formacions telemàtiques que hem de fer tots, no? Però sobretot hem d'intentar arribar encara més a aquestes empreses que sí que estan bé, que no els hi ha afectat, no?, el Covid-19. Hi ha moltes empreses que estan bé i que han tancat en benefici, i són aquestes empreses mitjanes i grans que han d'intentar, pues, ajudar, no? Ajudar com? Pues, com et dic, només fent l'esforç de contractar o fent comprar amb proveïdor del costat, no? Llavors el nostre repte és arribar a aquestes empreses que estan bé i poder oferir-los professionals ben formats, no?, perquè puguin estar, bueno, perquè es puguin trobar, no?, connectar, no?, aquest usuari que s'ha quedat fora del mercat amb una empresa que no ho està, no?
Doncs Eva Rondoni, directora general de la Fundació Grupo ADA, gràcies per haver passat pel Connectats i haver-nos posat una mica de llum sobre aquest tema en aquesta situació de pandèmia tan complicada per tots. Gràcies i molt bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies.